Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Creix la diabetis vinculada a l'envelliment, l'obesitat i la vida sedentària. Un 90% dels casos que es detecten al Taulí són d'aquest tipus. Pere Gallifa, bona tarda.
L'endocrinòleg de l'Hospital de Sabadell, Ismael Capel, assegura que l'increment d'aquests casos és preocupant i recorda que la diabetis sol ser causa també d'altres malalties. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La diabetis per si mateixa doncs, ja és una causa de malaltia i constitueix un factor de risc doncs, molt important, sobretot pel desenvolupament, doncs, el més clàssic, de malalties vasculars. És a dir, la hiperglucèmia danya molt els òrgans que tenen microcirculació, això pot donar complicacions a nivell ocular, a nivell renal, a nivell neurològic, i després també és un factor de risc per l'arteriosclerosi, per l'obstrucció dels grans vasos, o sigui, incrementa molt el risc doncs, de tenir un infart de miocardi, de tenir un ictus, de tenir problema de circulació arterial en les cames i tenir una arteriopatia obliterant en les cames. I a part, doncs, la diabetes cada cop doncs, es veu també doncs, que pot incrementar risc d'altres malalties.
Capel també assegura que estan apareixent casos de diabetis per mals hàbits de vida en nens, mentre que fins ara patien la diabetis per causes genètiques.
Les millors bandes sonores de John Williams arriben demà a la faràndula.
L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà el seu concert de tribut al compositor nord-americà amb temes com el de Star Wars, Harry Potter o Jurassic Park, tot plegat sota la batuta de Rubén Gimeno.
En esports, Aleix Coc viurà d'una manera especial l'enfrontament entre el Sabadell i el Nàstic d'aquest diumenge.
El central va jugar el seu primer partit com a professional precisament contra l'equip tarragoní. Molt probablement aquest diumenge sortirà a jugar d'inici per retrobar-se amb el seu antic club. El partit serà la nova Creu Alta a les 5 de la tarda.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 7 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat minvarà fins a quedar el cel poc o mig ennuvolat. Si bé el terç nord romandrà molt ennuvolat o cobert, amb la possibilitat de precipitació feble amb una cota de neu que baixarà fins als 800 metres. La temperatura serà més baixa i voltarà entre 11 i 16 graus en general, si bé el Pirineu serà més baixa. Els models indiquen que la temperatura continuarà baixant els pròxims dies amb l'arribada d'una baixa que, a més, contribuirà a portar nevades al Pirineu. Malgrat tot, la massa d'aire serà freda i seca i, per tant, les nevades fora del Pirineu seran poc probables. Pel que fa al vent, bufaran els components nord i oest, amb alguns cops forts de tramuntana al nord de la Costa Brava i de mestral a les Terres de l'Ebre. La situació marítima estarà lleugerament alterada, sobretot a les zones més ventades, amb predomini de la maror a mares de forta maror. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres i mig de cues a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a la P7, a Barberà, 2 quilòmetres en sentit nord i 4 quilòmetres de cua en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt hi ha problemes entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passant 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El 90% de casos de diabetis diagnosticats al Taulí estan vinculats a l'envelliment, l'obesitat i el sedentarisme. Ara mateix es diagnostica cada any prop de 400 casos nous de diabetis, la majoria dels quals són de tipus 2, relacionada amb hàbits de vida poc saludables. L'endocrinòleg del Taulí, Ismael Capel, ha assegurat al Cafè de la Ràdio que el creixement d'aquests casos és alarmant.
Són molt preocupants. Realment, la diabetis, juntament amb l'obesitat, que moltes vegades ja es parla de diabesitat, és una de les prioritats de salut pública de totes les administracions, de la OMS i de més, perquè realment està tenint una evolució doncs, epidèmica. No? Llavors és molt important doncs, això, conscienciar la població i fer campanyes de prevenció per millorar els hàbits i disminuir la incidència d'aquesta malaltia.
Aquesta situació també està quedant palesa en un altre col·lectiu, l'infantil. L'habitual en aquests nens i nenes era la diabetis del tipus 1, que s'atribueix a causes genètiques, però aquesta tendència comença a canviar.
Era la diabetis clàssicament que apareixia en nens, no? Perquè eren nens doncs, que tenien aquesta predisposició genètica i probablement doncs, hi havia algun desencadenant que la precipitava i debutava en edats molt d'hora de la vida. Avui dia, no obstant, s'està veient també un canvi de fenotip, i és que com hi ha molts nens amb obesitat, doncs estem començant a veure molta obesitat, doncs ja fa anys que s'està veient doncs, un augment de la diabetis tipus 2 diagnosticada en edat pediàtrica.
En aquest sentit, el doctor reitera que la diabetis és una malaltia crònica que en comptades ocasions és reversible. A més, assenyala que pot comportar altres patologies associades com malalties vasculars, oculars, renals o neurològiques. També incrementa el risc d'infart o un ictus.
Avui també hem sabut que ja hi ha 9 pacients amb diabetis de tipus 1 que fan servir el nou sistema de pàncreas artificial, que consisteix en una aplicació que porta un control constant del nivell de glucosa dels pacients perquè puguin regular la insulina que necessiten en cada moment. Aquest sistema, en funcionament des de fa 5 anys, ha permès millorar la qualitat de vida dels pacients i també reduir les complicacions associades a la malaltia. Més coses, les persones amb discapacitat tenen molt a oferir a la societat. Aquesta és la idea principal dels actes de commemoració del Dia Internacional d'aquest col·lectiu a Sabadell, sota el lema Som Capaços. Una vintena d'entitats s'han implicat en l'organització de més de 20 actes culturals i socials que s'allargaran durant 2 setmanes, del 22 de novembre fins al 3 de desembre. Helena Molís, bon dia.
Bona tarda. El rerefons dels actes del Som Capaços és completament reivindicatiu. De fet, a la lectura del manifest que es farà per tancar la commemoració el 3 de desembre es posaran sobre la taula les dificultats amb què encara es troben les persones amb discapacitat. Així ho ha apuntat Helena de Gil, representant d'Ilunión Cipo, creadors del manifest.
Fa referència als drets, no? Als drets de les persones amb discapacitat, drets que consten a la Convenció de les Nacions Unides de les Persones amb Discapacitat. I bueno, una mica doncs, el motiu de plasmar-lo en el manifest, no? Doncs és una mica doncs, per recordar, no? Tant a l'administració pública, a les entitats com a la societat en general, doncs, que, bueno, que s'ha fet feina però que encara doncs, falta, no? Per acomplir tots aquests drets que ja consten, no? A la Convenció de les Nacions Unides.
Els actes del Som Capaços arrencaran el 22 de novembre a la tarda amb la representació de la rebel·lió a la granja de la companyia Alquimistes Teatre, el teatre principal. Un altre dels moments claus del programa Som Capaços serà la festa de les discapacitats, l'1 de desembre, el passeig i el racó del campanar.
Andy Down Sabadell ha inaugurat avui el nou espai solidari del projecte Xic per Xics al carrer Alemanya número 8. Aquesta novetat és possible gràcies als 10.000 euros que la campanya de micromecenatge de l'obra social La Caixa va recollir a mitjans d'aquest any. L'objectiu és cobrir el lloguer del local en el primer any i mig en què es fa servir.
Laura Adame, educadora social d'Andy, explica què aconsegueixen els usuaris implicats.
Aquest projecte consisteix en que ens porten roba de segona mà i llavors els nois el que fan és es treballa les competències personals i professionals de tots ells i per, sobretot per preparar-se pel món ordinari. Vull dir, tot el que és inserció prelaboral. Llavors aprofitem tot el tema de la roba perquè creiem que és una bona iniciativa, ajudem també a altres persones i ells aprenen a treballar, aprenen a planxar, a fer coses com posar roba a la venda, fer un aparador o directament portar una tenda.
A partir del pròxim dilluns, el local funcionarà com a botiga en horari de matins. Per col·laborar, s'hi pot portar roba i estris d'infants fins als 5 anys. Els preus finals de venda els decideixen els mateixos implicats al projecte. Per als usuaris d'Andy es tracta d'una formació molt real.
El postgrau d'Economia Social i Solidària organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Taller Cooperatiu i el Vapor Llong arriba a la tercera edició amb dues importants novetats sota el braç. La primera és que s'ha aconseguit confirmar abans de l'inici del curs una subvenció del programa ARACOP del Departament de Treball, que financia el 80% de la matrícula. La directora dels estudis, Glòria Estapé, ha descrit l'objectiu de l'ajuda.
És un programa essencialment per vincular les entitats, crear el que en diuen ateneus cooperatius que permetin desenvolupar territorialment aquest tipus de model i que sí que s'estan fent una sèrie de coses.
L'altra notícia és que l'inici del curs s'ha avançat respecte a altres edicions i arrencarà el 27 de novembre.
Sí, només queden 2 setmanes per l'inici de les classes i una perquè acabi el termini d'inscripcions. De moment encara hi ha el 50% de les places disponibles, d'un total de 30. El curs inclou informació teòrica sobre l'economia social i solidària, però també formació pràctica sobre el món de les cooperatives. Per exemple, una escapada de 3 dies.
El País Basc té l'avantatge que també podem fer activitats a França perquè estan allà mateix també.
Exacte.
I per tant doncs fem un cap de setmana llarg de 3 dies d'anar a veure entitats de l'economia social d'un entorn que no sigui el nostre, no? Perquè també vegin una miqueta un altre vessant de la mateixa història, diguem-ne.
El postgrau acaba amb un treball final el mes de juliol. Pel que fa al perfil de l'alumnat, Estapé ha explicat que pot anar dirigit tant a estudiants graduats com a persones vinculades al món cooperatiu i també a tècnics municipals.
Més més notícies del dia en format més breu. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Sabadell com a presumptes autors de delictes de robatori amb força, atemptat als agents de l'autoritat i lesions greus.
Els lladres van intentar robar un supermercat al barri de Gràcia. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar infraganti i els van detenir. Els detinguts, amb més de 20 antecedents policials entre tots dos, van passar a disposició judicial el dia 10 de novembre davant el jutjat en funcions de guàrdia que va decretar llibertat amb càrrecs per a tots dos.
La farmàcia Miquel Blanchard ha rebut un dels premis nacionals als establiments comercials centenaris.
Aquest comerç de la Via Massaguer forma part dels 30 establiments centenaris que han estat distingits enguany amb aquest premi honorífic que lliura la Generalitat a través del Departament d'Empresa i Coneixement. A més, altres 15 establiments d'arreu del territori han estat premiats per la seva trajectòria de més de 150 anys en actiu.
Sabadell serà una de les seus de la Mobile Week Catalunya 2020, que es farà del 20 al 29 de febrer en el marc del Mobile World Congress.
La ciutat és una de les 15 seus del certamen que té com a objectiu estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital.
Els Mossos també han detingut dues persones a Badia del Vallès.
Els dos homes arrestats els considera presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a domicilis a Badia del Vallès i Barberà del Vallès. Aquests dos detinguts serien membres d'un grup més ampli especialitzat en aquest tipus de fets delictius.
La Generalitat suspendrà les cremes controlades en situacions d'alta contaminació ambiental, també al Vallès Occidental.
La mesura pretén minimitzar les emissions a l'atmosfera durant els episodis de més contaminació. Aquesta acció, que ja és vigent, s'inclou en un nou protocol que prepara el Departament de Territori i Sostenibilitat per afrontar casos d'alta contaminació ambiental.
Obrim pàgina cultural perquè aquest divendres l'Orquestra Simfònica del Vallès estrena l'espectacle Tribut a John Williams. El Teatre La Faràndula de Sabadell acollirà aquest homenatge al genial compositor nord-americà i escoltareu les seves bandes sonores més conegudes, com aquesta que estem escoltant de fons, de Tauró. Rubén Gimeno, que dirigeix l'Orquestra Simfònica del Vallès en aquest concert, ha explicat al programa Al Matí la seva tasca prèvia al muntatge.
La meva tasca com a director que no faig a casa és estudiar i veure per això què és l'important, quin és... Parlem sempre de color, no? Que és una mica estrany, no? Però quin color, quina emoció, i veure a través de la composició, de l'orquestració, com podem ajudar a treure aquestes coses. Que he de dir que Williams és un compositor senzill en aquest sentit perquè està molt ben orquestrat, o fa que soni molt natural, per tant facilita la nostra tasca també com a director.
Patriota, Harry Potter, Jurassic Park, La Lista de Schindler o Encontres a la tercera fase són alguns dels títols mítics que Eloi Sabé desgrana en el programa. Gimeno diu que l'obra monogràfica de Williams, el programa inclou un tribut de Williams a films que són del seu gust.
Aquest any és només dedicat a un sol compositor, per tant podem veure tot el seu estil compositiu i la gent podrà apreciar, com en parlàvem abans, de seu segell també molt, molt personal i molt particular. I també hem fet un tribut a John Williams, però també en una de les obres del concert també ell fa un tribut a altres compositors, perquè hi ha una obra curiosa, simpàtica, en la que ell fa una mica va passant pels temes de pel·lícules que per ell han sigut, o compositors que han deixat han sigut importants per la seva trajectòria també.
Es refereix, per exemple, a llargmetratges com Èxode, El Padrí o La Pantera Rosa. El doblador Salvador Vidal repeteix amb l'OSB com a narrador en un concert on sobretot el que importa és aconseguir l'efecte que el genial compositor de bandes sonores buscava produir com a complement a les pel·lícules. I també tenim altres propostes culturals que volem destacar. La primera és una exposició en el marc del centenari del naixement de Joan Brossa.
Diverses persones i col·lectius han organitzat una desena d'activitats sota el títol Més Brossa. Una d'aquestes és una exposició a l'Acadèmia de Belles Arts sota el títol Xarxa de Versos, el paraigua de Joan Brossa. N'explica el contingut Josep Gerona, comissari de la mostra.
Jo personalment vaig tenir la idea de que podíem fer una exposició a partir d'aquesta iniciativa, que era, doncs, en el nostre camp, que és el de la poesia, recollir un nombre bastant gran, gairebé 100, no hi hem arribat, però bé, encara hi arribarem, de poemes, homenatge a Brossa, fets per poetes actuals, que després es podrien doncs, interrelacionar entre ells o fer una mica de xarxa perquè ens els enviàvem uns als altres. Això ho vam estar fent durant els mesos d'estiu.
L'exposició es podrà veure fins al 9 de novembre.
I els dissenyadors de cèl·lules celebren avui els seus 25 anys d'història.
Un quart de segle que cap dels seus impulsors es podria imaginar que es farien realitat. Martí Sainz és el director d'art de l'empresa sabadellenca.
No ho vam pensar mai. Sí, teníem prou de feina a fer rendible i fer que el nostre somni es complís, no? Que era viure del disseny i viure amb una empresa o amb un estudi propi.
Ells són responsables de diverses imatges destacades de la ciutat, per exemple, a la pàgina web Visit Sabadell o a l'última campanya de civisme promoguda per l'Ajuntament.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Viatge amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatge amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. Clara Ponsatí en llibertat i sense retirada del passaport després de lliurar-se a la justícia escocesa aquest matí.
Ponsatí, exconsellera d'Educació en el govern Puigdemont, ha quedat en llibertat després d'entregar-se a la justícia per ara enfrontar-se a la seva possible extradició a Espanya, on se l'ha acusat de desobediència. El jutge escocès tampoc li ha retirat el passaport i l'ha tornada a citar el 12 de desembre.
Esquerra manté el seu no al govern del PSOE Podemos, però no tanca la porta a noves negociacions.
Un comunicat, a més, després de la primera reunió entre republicans i socialistes, el partit d'Oriol Junqueras assegurava, literalment, que mantindria el seu no a la votació de Sánchez perquè no veuen indicis que els socialistes abandonin la via repressiva. Tot i això, Esquerra manté la porta oberta a noves reunions.
Paral·lelament, comença el ball de noms pels possibles ministeris del primer govern de coalició de la història de la democràcia espanyola.
El cap de llista d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, podria ser ministre d'Habitatge per aquest mateix càrrec i amb més possibilitats que Asens sona també Rosa Lluch, candidat al Senat també per En Comú Podem, que no va obtenir escó. Ho han assegurat fonts d'Unides Podem als mitjans de comunicació, alguns dels quals concreten el nom que tindria el ministeri si se n'encarregués Asens, d'Habitatge i Drets de la Ciutadania.
L'Audiència Nacional vol investigar per terrorisme els últims aldarulls viscuts a Catalunya.
Segons ha avançat La Vanguardia, la tesi de l'Audiència Nacional és que aquestes organitzacions estan promovent el que anomenen com a violència i ho relacionen amb la Cale Borroca. L'Audiència també vol investigar figures com el Tsunami Democràtic o l'Equip de Resposta Tècnica, a qui associa com a organitzadors de protestes com el tall de l'AP7 d'aquesta setmana.
230 personalitats signen un manifest que demana a l'Estat una negociació amb Catalunya.
El text, escrit el 23 d'octubre, destaca que el govern ha demanat reiteradament a l'executiu espanyol que iniciï una negociació i que fins ara no ha estat resposta. Signen el manifest filòsofs com Noam Chomsky, Philip Petit, Josep Ramoneda o Gianni Batimo, el psicòleg Steven Pinker, el sociòleg Anthony Giddens, Ignacio Sánchez Cuenca i Boaventura de Sousa Santos. També hi apareixen l'exdiputat l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, el rector de l'UPF, Jaume Casals, i el jurista Javier Pérez Arroyo. I un últim apunt, el sabadellany Jordi Cuixart presenta recurs de nul·litat contra la sentència de l'1 d'octubre i critica la parcialitat d'un tribunal polititzat amb un biaix ideològic que xoca frontalment amb el dret fonamental a un tribunal independent, diu textualment.
L'advocat Benet Salellas ha presentat un incident de nul·litat on demana que es deixi sense efecte la sentència desproporcionada, diu, com a pas previ al recurs d'empara al Tribunal Constitucional.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Cita especial la de diumenge per al tarragoní Aleix Coc. El central del centre d'esports va jugar el seu primer partit com a professional amb el rival dels arlequinats, el Nàstic. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Coc s'està convertint en un dels líders de la defensa arlequinada i ja s'ha consolidat en el sistema d'Antonio Hidalgo.
El central ha estat titular en les 5 últimes jornades i gràcies a les seves convincents actuacions s'ha guanyat la confiança d'un Hidalgo que no va poder comptar amb el tarragoní en els partits que va dirigir el curs passat per la greu lesió que va patir. Amb gairebé total seguretat, Coc jugarà d'inici diumenge contra el seu ex-equip.
És un partit diferent, no? La ciutat és un ex-equip, l'equip de la meva ciutat, però bueno, s'han de treure els 3 punts, no? Sobretot a casa, i sabem que és un equip molt perillós, és una molt bona plantilla, que no els estan sortint les coses, però bueno, en algun moment els hi hauran de sortir, esperem que no sigui la setmana que ve.
Avui, tant el tarragoní com la resta de la plantilla disponible s'han entrenat a Sant Oleguer sota la pluja per preparar el partit contra, recordem, un Nàstic que ocupa llocs de descens. El duel tindrà lloc a la Nova Creu Alta el diumenge a les 5. D'altra banda, ja és oficial l'horari de la jornada següent. L'Ebro Centre d'Esports es disputarà el diumenge 24 a les 12 del migdia.
Encara en clau arlequinada, el juvenil del centre d'esports espera seguir obrint forat amb la resta de candidats a l'ascens. Els de Miqui Lladó, que lideren la classificació a Lliga Nacional de Juvenils A amb un coixí de 8 punts, visita el camp del Mataró.
Els maresmencs se situen a la part baixa de la taula i només han guanyat un partit en les últimes 8 jornades. Per això Miqui Lladó, el tècnic del Sabadell, creu que el seu equip és el que té més a perdre.
Igual que quan un rival és complicat, s'ha d'entendre i s'ha de saber. Jo crec que Mataró és un rival òbviament complicat perquè és de Nacional i això no hi ha discussió, però nosaltres hem de saber jugar el partit amb els 3 punts. L'obligació la tenim nosaltres, en aquest cas diria jo.
És un coixí de 8 punts respecte als candidats a entrar en aquests llocs d'ascens, i a qui li aniria bé que el centre d'esports tragués els 3 punts és el Mercantil, immers en aquesta lluita per no caure en el descens. Els veuran a visitar el Llagostera, situat just per sobre dels de Carlos López, i amb els mateixos punts, 11. El tècnic espera un duel igualat.
Ells estan en una situació semblant a la nostra, l'únic que és veritat que ells van arrencar molt bé i ara han fet un baixón, i nosaltres és al contrari, simplement que no estem sent regulars, competim bé però no estem sent regulars. Llavors, bueno, és un rival ara mateix, és directe, jo no puc saber quins els equips que estaran més a dalt o menys, però ara mateix estan empatats a punts amb nosaltres i és un rival directe on hem d'intentar doncs puntuar perquè ens fa falta.
Els horaris, Llagostera Mercantil, dissabte a 12:45, Mataró Sabadell, dissabte a les 6.
Aquest matí s'han presentat al pavelló del Nord de Sabadell els 35è campionats de Catalunya universitaris. La competició ja va començar fa uns dies, però avui les instal·lacions de Can Uriac s'han vestit de gala per donar-ne el tret de sortida.
Hi participen més de 7.000 estudiants de nombroses universitats i els esports d'equip es desenvoluparan de forma íntegra a Sabadell. El mateix pavelló del Nord, el de l'OAR o Olímpia, només seran algun dels escenaris previstos per acollir partits de futbol, bàsquet, handbol o futbol sala, entre molts d'altres esports. Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la coordinadora dels campionats, admet que el nivell deixat per la UB dels últims campionats serà difícil d'igualar.
Aquests campionats espero que seran un èxit. Ens ha deixat la UB el nivell molt alt, no? Perquè és qui ens ha passat el testimoni, però sense cap dubte heu pujat, o sigui, heu anat molt lluny, tant amb participació com amb qualitat de tot el que s'ha fet. Per tant, moltes gràcies, intentarem acostar-nos.
La xarxa de televisions locals oferirà retransmissions en directe de les finals i en diferit d'altres partits d'unes competicions que, recordem, s'allargaran fins al pròxim mes de març.
I ara obrim bloc de futbol sala. Dèiem que el Pavelló del Nord acollirà diversos partits dels campionats universitaris, però no serà l'únic esdeveniment esportiu de rellevància que es viurà a les instal·lacions de Can Uriac. El recinte acostumat a partits d'altura serà l'escenari del duel de Lliga Nacional de Futbol Sala entre l'Indústria Santa Coloma i el Barça.
Recordem que els colomencs tenen com a seu local l'Olímpic de Badalona i que per motius logístics no poden jugar-hi aquest cap de setmana. Com a alternativa, l'Indústria ha escollit el Pavelló del Nord. El per què l'ha explicat el seu president Vicenç García al programa Hotel Suís.
Nosaltres amb el partit que vam jugar aquí a l'11 de setembre a la Copa Catalunya, la veritat és que vam quedar molt contents, molt gratament sorpresos, perquè tot van ser facilitats, una gran cordialitat entre tota la gent que va participar per l'organització d'aquesta Copa Catalunya.
Els colomencs posaran a la disposició dels seus seguidors autocars per facilitar la seva assistència. El duel arrencarà a les 6 de la tarda.
El primer equip de l'Indústria no serà l'únic de l'entitat que jugarà a Sabadell aquest dissabte. A la mateixa hora, a les 6, el seu filial visita Can Colap i en el partit corresponent a la desena jornada de Lliga del grup 3 de segona B.
Un Indústria B que és QE sense ni tan sols haver puntuat. Per tant, pot ser la millor medicina del futsal pia després de l'eliminació de Copa del passat dimarts. Però Pedro Donoso i Jordi Sardà, tècnic i jugador de l'equip, prefereixen anar amb peus de plom.
Son partidos trampa, ¿no? Que están ahí puestos y bueno, yo estoy confiando en el equipo, estamos trabajando bien.
És un partit trampa, perquè Marfil o en aquest cas Indústries no està tenint sort a nivell de puntuar i no crec que tingui un mal equip, l'únic que és un equip molt jove, aquest any la lliga està molt, molt complicada i tots els equips poden guanyar a qualsevol camp.
Els escolapis, tot i estar situats a mitja taula, són a només 3 punts dels llocs de Copa del Rei i a 4 del play-off. Més a prop, fins i tot, està el Club Natació Sabadell després del triomf de la setmana passada.
Els nedadors també s'enfronten a un equip colomenc, en el seu cas a la pista del conjunt que marca els llocs de fases d'ascens, la Unió Santa Coloma. Aleix Basalduc, jugador nedador, creu que un triomf seria guanyar més que 3 punts.
Un rival directe, no només sumes 3 punts tu, sinó que li treus 3 punts a ells i si tens un equip que si el guanyes et dona una confiança bastant gran, i més en aquella pista que és molt difícil.
El partit entre la Unió i el Natació Sabadell començarà el dissabte a les 8 del vespre.
La Unió Excursionista de Sabadell tanca avui les inscripcions per a la 44a edició del Cross dels Esquiadors. Aquesta cita atlètica, creada en el seu dia per aficionats al món de l'esquí, espera plegar diumenge uns 300 corredors a l'àrea de pícnic de Sant Julià d'Altura.
Enguany tornen a cohabitar dos recorreguts, un d'11 quilòmetres amb 320 metres de desnivell i un altre més assequible de 4 quilòmetres amb només 40 metres de desnivell. En les darreres edicions, la cursa ha tornat a la normalitat després de l'episodi de ventades del bosc de Can Déu que complirà 5 anys el pròxim mes de desembre. Àngel Artigas és el responsable de l'organització del Cross dels Esquiadors.
Aquest any doncs, ja tenim un circuit que esperem que sigui doncs, ja molt definitiu, no passem per cap, no passem pel barri de Can Déu, que també era un petit problema, i el fem purament per dins del bosc, baixem a, això sí, a baix a Ribatallada, tornem a pujar i bé, és un circuit prou maco.
La 44a edició del Cross dels Esquiadors arrencarà el diumenge a les 10 del matí i compartirà protagonisme amb la 7a trobada de marxa nòrdica del Vallès, on es completaran 5 quilòmetres no competitius. Les inscripcions es poden fer al web oes.cat.
Més notícies. En marxa la sessió de tarda de la jornada del Campionat Estatal de Natació de Piscina Curta de Gijón.
I arriben bones notícies des d'Astúries perquè Àlex Ramos acaba d'aconseguir el bronze en el 100 papallona amb un temps de 52-60. En canvi, un altre representant del Club Natació Sabadell, Marina García, s'ha quedat a una dècima del podi en els 50 metres braça, marcant un temps de 31 segons i 62 centèsimes. Encara més a prop s'ha quedat Judit Ignacio al 100 papallona, quarta a dues centèsimes del bronze, amb un 59-84. Aquest matí, la delegació del club ha aconseguit la primera medalla, el relleu 4x50 estils, amb Marina García, Judit Ignacio, Carla Seco i Laura Díaz, només s'ha vist superat a la final pel Club Natació Sant Andreu.
En rugby, segona oportunitat del Sabadell Rugby Club per ascendir a Divisió d'Honor Catalana.
Els de Fran González són quarts del seu grup amb 9 punts i reben a casa el segon, un Manresa que té 4 punts més, però que descansaran l'última jornada. Per tant, els comptes són clars. En cas de guanyar, amb bonificació, l'ascens seria matemàtic. Martí Rufí, jugador de l'equip.
I en el cas que participin aquest dissabte, esperem que no. Si els altres equips pels que competim guanyessin, crec que aniríem a l'última jornada de Lliga bastant frenètica i que evidentment doncs, jugaríem bastant nervis si juguéssim tot a l'última.
El duel arrencarà a la Roureda el dissabte a les 7. Abans, a les 5, juga el femení en el derbi contra les Carboneres de Terrassa.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
per 8:45. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dijous 14 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però mentrestant no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.